Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Molt bon dia, què tal, com esteu? És dijous, és 29 de gener. Comencem el supermatí, moment per repassar totes les notícies més destacades del dia d'avui, ara que són les 8 del matí. Precisament avui, doncs, en un programa, en aquest dijous, que parlarem amb el conseller responsable del Consell Esportiu del Baix Empordà, Xevi Coll, perquè hem de saber-ne més sobre Santa Cristina d'Aro, que recordem que acollirà la quarta edició del Correpoble. Serà el dia 28 de març, una cursa popular que recorrerà paisatges naturals del municipi i que és una competició organitzada pel Consell Esportiu del Baix Empordà. Tot això és el que en parlem avui, eh? Parlem, doncs, amb Xevi Coll d'aquí uns minuts, però també tindrem altres temes, perquè avui, com que és dijous, serà moment també de repassar les estrenes de sèries i cinemes, com sempre, amb l'Ignasi Herbat. Per tant, aquesta hora, de 8 a 9, doncs, per explicar-vos tot el que tenim d'actualitat al nostre municipi i a la nostra comarca, però també és moment de saludar en Joan Coll, perquè tenim altres titulars en el dia d'avui. Joan, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè precisament entre aquests temes us hem d'explicar que han detingut 3 homes per 5 robatoris violents al Baix Empordà.
Els arrestos es van produir dimarts a Llagostera després d'un últim assalt a Mont-ras. Les autoritats segueixen investigant els possibles vincles dels arrestats amb altres robatoris a la zona i la investigació continua oberta.
Tot això és el que ens ampliaràs d'aquí uns minuts, Joan, però també ens has d'explicar que l'edificació a les comarques gironines repunta un 19% més d'habitatges nous acabats. Tot plegat això a l'any 2025, segons les xifres que hem acabat de conèixer.
Les comarques més actives han estat el Gironès, el Baix i l'Alt Empordà, mentre que la Cerdanya ha registrat un creixement destacat del 194%. Les rehabilitacions també van augmentar un 17,46% durant l'any.
I a més, avui també us explicarem que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí assumeix oficialment la gestió del trànsit dels trams urbans de dues carreteres. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè són la C31 i la GI-641.
Els trams urbans passen a ser competència de la policia local i són des del pont del riu Ter fins a la sortida de Torroella per Ullà i des de la rotonda de la plaça del Lledoner fins a la gasolinera Repsol. El tram urbà de l'Estartit, des dels apartaments La Masia fins a l'interior del nucli de l'Estartit, ja va ser traspassat l'any 2025.
Perfecte, doncs aquesta és una de les notícies que us ampliarem també, doncs, en aquest supermatí, però tenim altres titulars. Perquè el turisme a la demarcació de Girona ha continuat la seva bona dinàmica al llarg del 2025, amb un total de 8,2 milions de visitants i 28,4 milions de pernoctacions. Són unes xifres que consoliden l'ocupació de la temporada anterior.
Aquesta temporada ha estat marcada per un lleuger augment de les estades i una major desestacionalització, a més pernoctacions durant les temporades baixa i mitjana.
I a més, també doncs, tenim altres temes, perquè Palamós començarà les obres al Museu de la Pesca i a l'Espai del Peix. Marta Castany, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què ens pots explicar?
Les obres s'iniciaran el proper dilluns 2 de febrer. Durant aquestes setmanes, a motiu d'aquestes obres, els dos equipaments restaran tancats al públic.
I en el cas de Palafrugell, el defensor del ciutadà proposa que Agbar avisi automàticament de les fuites d'aigua a casa. De fet, Francesc Almagro ha presentat una recomanació perquè l'Ajuntament acordi amb l'empresa concessionària del servei d'aigua que l'avís de les fuites detectades pels comptadors intel·ligents arribi a tothom. Ara és un servei gratuït, però que cal sol·licitar-lo per tenir-lo disponible. I també us explicarem que el ple de l'Ajuntament de Palafrugell aprova la moció d'Esquerra de crear un mapa oficial de barris, tot plegat amb l'objectiu de millorar la planificació urbana i la participació veïnal. L'equip de govern, Junts i Comuns, hi van votar a favor, però Vox s'hi va, finalment, doncs, acabar abstenint. I també en política, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomia, assenyala que les illes artificials s'haurien d'eliminar perquè treuen capacitat de resiliència al riu.
El premi li va ser lliurat per Clara.
Anem a, en aquest cas, doncs, anem a sentir ja aquesta crònica.
En una entrevista al Supermatí, Colomí ha fet balanç dels danys que va provocar el temporal de fa uns dies i les accions de recuperació en marxa. El municipi es troba recuperant la normalitat amb la neteja dels carrers i passejos gairebé completada i centrant-se ara en la recuperació de la platja i els camins.
I també us hem d'explicar que Oliver Martínez, responsable del cinema Casino Begú, ha estat distingit amb el Premi Capítol en la gala de la Rambla Film Festival.
El premi li va ser lliurat per Clara Dato, directora del Festival Internacional de Cinema de Begut, que Costa Brava, en un moment especialment emotiu de la cerimònia. El Premi Capítol reconeix la bona gestió del Cinema Casino de Begut, destacant l'ambient acollidor i la pròxima atenció al públic, així com la seva programació equilibrada, que combina títols populars amb una aposta decidida pel cinema europeu de qualitat i proximitat.
Doncs bé, aquests són els titulars que us ampliarem d'aquí una estona aquí al Supermatí. Hem arribat ja a les 8 i 5 minuts. I ara és moment també de sortir de la nostra comarca, perquè més enllà del Baix Empordà passen coses. La Generalitat unificarà la direcció de Rodalies i de la xarxa de Renfe a Catalunya. El conseller delegat de Rodalies, Òscar Playà, assumirà també la gestió operativa de Renfe al territori. Ho ha confirmat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana, que defensa la decisió com un pas per acabar la descoordinació i millorar el servei. El nomenament arriba després de l'acord entre el govern i Esquerra Republicana en el ple monogràfic de Rodalies i pocs dies després dels cessaments derivats del caos ferroviari de la setmana passada. La incorporació de Playà serà imminent. I també en l'àmbit educatiu, el Departament d'Educació ha anul·lat els 3 postgraus previstos per reforçar la formació del professorat en matèries com les matemàtiques i la comprensió lectora. Els cursos vinculats al Pla de Millora Educativa, arran dels mals resultats acadèmics, no es faran per problemes organitzatius. Educació els substituirà per formacions híbrides, amb classes en línia i presencials més flexibles i amb capacitat per arribar fins a 900 docents. El nou format començarà el tercer trimestre d'aquest curs i tindrà un cost inferior al previst inicialment. I també us hem d'explicar que les assegurances mèdiques privades continuen encarint-se i expulsen cada cop més persones grans del sistema. Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, fins a un 40% dels usuaris acaben donant-se de baixa per l'augment de les primes, especialment a partir dels 80 anys, quan les quotes poden arribar als 400 euros mensuals. Les entitats de consum i els col·legis mèdics denuncien una situació discriminatòria i reclamen més transparència a les asseguradores. El sector admet pujades al voltant del 10% aquest any, motivades pels costos sanitaris i la concentració hospitalària. I acabem amb informació internacional, perquè als Estats Units, Bruce Springsteen ha publicat una cançó de protesta contra Donald Trump i la política migratòria del seu govern. El tema, titulat Streets of Minneapolis, denuncia el que l'artista qualifica de terrorisme d'estat i recorda 2 víctimes d'una actuació de la policia migratòria. I mentrestant, els 2 agents federals implicats en el tiroteig mortal de Minneapolis han estat apartats temporalment del servei. I també als Estats Units, la Reserva Federal manté els tipus d'interès sense canvis entre el 3,5% i el 3,75%, tot i les pressions del president Trump. La Federació argumenta que l'economia creix de manera sòlida, però que la inflació continua sent elevada. La decisió manté la tensió entre la Casa Blanca i el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un context de volatilitat als mercats. I en el cas d'Indonèsia, el govern ha prohibit definitivament els passejos turístics en elefant. És el primer país d'Àsia que veta completament aquesta pràctica. Les organitzacions animalistes celebren la decisió com a pas històric pel benestar animal i reclamen que altres països de la regió segueixin el mateix camí. A Indonèsia hi viu l'elefant de Sumatra, una espècie en perill crític d'extinció amb menys de 3.000 exemplars. Aquestes són les notícies que us expliquem al Supermatí. Hem arribat ja a les 8 i 8 minuts. Tot plegat, doncs, en un matí en què també estem pendents de quina és la situació meteorològica. Anirem a fer un cop d'ull també, doncs, en diversos punts de la comarca, però tot plegat serà en un dijous amb un matí tapat, però amb una tarda amb més estones de sol. Aquesta és la previsió que s'espera per al dia d'avui. Per exemple, ara a Palafrugell els termòmetres en ronden 4 graus. Els 4 graus en el cas de Palamós són una mica més alts, són de 6. A Begur també marquen 6 graus i a Calonja 3,4 graus, segons els registres que ens arriben en aquest matí. Però com us dèiem, doncs avui tindrem un dia doncs més tranquil, amb més estones de sol a partir de la tarda, tot i que ara aquest moment aquí doncs també en diversos punts del Baix Empordà també doncs podem veure el sol com brilla i que acaba de sortir. Tot això és el que tindrem avui pel que fa al temps. I ara farem una pausa publicitària d'aquí una estona i quan tornem volem parlar de Santa Cristina d'Aro, que acollirà, com ja es vam explicar també fa uns dies als serveis informatius, acollirà el 28 de març la quarta edició del Correpoble. És una cursa popular que recorre, com ja ha fet els últims anys, els paisatges naturals de diferents municipis de la comarca. Aquest any el torn serà de Santa Cristina d'Aro. És una competició organitzada pel Consell Esportiu del Baix Empordà i que consisteix en un recorregut de 10 quilòmetres, majoritàriament planers, que es desenvolupa a través de l'Ardenya. D'aquí una estona, doncs, parlarem amb el responsable del Consell Esportiu del Baix Empordà, Xevi Coll. I, a més, també, quan tornem, tindrem, com és habitual, el comentari d'opinió. En aquest cas, avui també ens el portarà Pere Carreras.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs bé, farem una pausa publicitària i tornem tot seguit. Fins ara mateix.
Supermatí. Supermatí.
Gran rua de Carnaval de l'Escala. Una rua familiar per xalar de valent. Diumenge 15 de febrer a les 11 del matí, sortida des de l'aparcament de Can Parals. Recorregut per l'Avinguda Girona, l'Avinguda Ave Maria i tot el front marítim del centre. Consulta tota la programació a l'escala.cat. Viu el Carnaval de l'Escala. L'Escala és vida. Organitza Comissió del Carnaval La Farandola i l'Ajuntament de l'Escala.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia. Una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Del 9 al 11 de febrer, Girona torna a ser el punt de trobada de la gastronomia. Arriba al Fòrum Gastronòmic Girona. Tres dies per descobrir tendències amb professionals de referència i connectar amb més de 150 empreses del sector. Una cita pensada per qui viu i treballa la gastronomia. Del 9 al 11 de febrer, al Palau de Fires de Girona. Més informació a forumgirona.com.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Doncs sí, continuem en directe al Supermatí, pràcticament un quart de 9 del matí. Ara és moment del comentari d'opinió, que avui ens el porta Pere Carreras.
Sortíem d'una estació de metro a París i parlava animadament amb la meva dona. I els dos vam arribar a la conclusió que el tema del qual parlàvem seria un excel·lent article, era boníssim. La idea era arribar a l'hotel, apuntar el títol i un parell de paraules clau. Màxim, 4 línies, per recordar-me'n i en pocs dies guanyar el Nobel de Literatura. Ja em veia practicant el discurs. Com us podeu imaginar, vaig oblidar apuntar res. I l'endemà, aquell tema que havia de ser la base del proper article guanyador del Nobel, del Pulitzer i del Planeta i el Nadal i el de Todos los Santos, va desaparèixer de les nostres memòries. Vam aplicar 1000 procediments, des de pensar en abstracte, intentar recordar el moment, què fèiem, per què en parlàvem, d'on veníem, els dos, ella també. I com que els dos tenim una edat i el 5 a davant pesa molt, al final vam convenir que era millor mirar-s'ho des de la dolça pau del just i alimentar una vegada més el tronat cementiri dels articles nonats, els que havien de canviar el món per sempre més. Però mira que era bo el tema. No era sobre cap fet d'actualitat. Si fos així, ho tindria més fàcil per recordar-ho. O la llevantada, o els carnavals, o la multireincidència, o el clima, o els desgraciats accidents ferroviaris que m'han entristit molt. No, era un fet anecdòtic, casual, intemporal, atractiu d'explicar, però oblidat al 1000%. Ja m'emprenya que la sensació excel·lent que teníem els dos passejant per París no es la vulgui traslladar avui per antena a l'Empordà. I molt em temo que això em passarà cada cop més amb els anys. A banda de les pròpies limitacions, que cada dia s'accentuen, probablement vivim amb 1000 foteses diàries que fan que els brots de possible espurna creativa quedin eclipsats per continguts buits. Dit d'una altra forma, per merdes trobades en xarxes socials. De debò que em fa ràbia fer-me gran per això, per la pèrdua de salut i per la pèrdua de memòria del que m'importa, perquè feia goig aquell tema que porto dies intentant ressuscitar. Però no, conformem-nos avui amb un article de fer passar l'estona i si almenys per uns moments us he fet evadir del que realment marca l'actualitat, almenys m'agradaria que em valoreu la bona intenció de fer el millor article del món per la millor audiència del món.
Doncs bé, com us dèiem, Santa Cristina d'Aro serà la seu del Correpoble de la quarta edició, concretament aquest any, i serà el 28 de març. És una cursa popular que, com ja ha fet els últims anys, recorre diferents espais del de la comarca, aquest any, doncs, al municipi de Santa Cristina d'Aro. És una competició organitzada pel Consell Esportiu del Baix Empordà i consisteix en un recorregut de 10 quilòmetres, majoritàriament planers, que es desenvolupa a través, doncs, en aquest cas, de l'Ardenya. Per parlar-ne més sobre aquest tema, avui ens visita el conseller responsable del Consell Esportiu del Baix Empordà, Xavi Coll, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut, doncs, al Supermatí. Ja és, diríem, un clàssic, no?, de la nostra comarca. Aquest any arriba la quarta edició. Com es prepara això?
Bé, és una activitat, jo crec que està consolidada, consolidadíssima, que tothom se l'espera cada any. I bé, ja portem mesos preparant-la. Vam obrir les inscripcions, aquest any els hem obert 15 dies abans, el 15 de desembre, i a dia d'avui, que són 29 de gener, queden pràcticament 100 inscripcions i fem el ple, o sigui que estem molt contents.
Quantes n'hi havia de disponibles?
1.500. Sí, vam sortir 1.500, que és un número que podem assolir, podem donar el servei que correspon al corredor. I bé, el que te deia, ens en queden un centenar que creiem que res, en pocs dies els tindrem fetes.
Per tant, qui ens estigui escoltant que ja n'estigui interessat, doncs que aprofiti ja aquestes últimes.
I tant, sí, perquè quan s'acabin s'hauran acabat i és un esdeveniment molt xulo, molt de la nostra comarca, del Baix Empordà. I bé, si l'heu disputat algun dels 3 anys que l'hem fet, ens ho podeu dir.
Perquè, o sigui, un cop hagi quedat ple, no preveieu fer una ampliació de les inscripcions?
No, en principi no, perquè ja des de l'organització ja es treballa per donar un bon servei als corredors, de tots els aspectes, d'aparcament, de serveis al corredor, d'avituallaments, i creiem que aquest és un número, és un bon número.
Quina és la logística que requereix preparar una cursa com aquesta?
Bé, com deies abans, el Consell Esportiu és qui, un dels organitzadors, però ho fa conjuntament amb la taula d'esports del Baix Empordà, que la formen els tècnics d'esports dels diferents ajuntaments, o sigui que l'organització, diguéssim, és conjunta. I cada municipi, cada tècnic d'esports es fa càrrec d'una part de la logística i de l'organització, i després tothom el dia de la prova és el dia clau.
Explicàvem, no, que aquest any es fa a Santa Cristina d'Aro. Per quina zona es passarà?
Bé, és un circuit de 10 quilòmetres, és assolible, vull dir, hi ha bastant de planer, és molt assolible per tothom, es pot fer a peu, es pot fer corrent, es pot fer marxa nòrdica, amb gos, evidentment amb vehicles no, i es passarà per la zona de l'Ardenya. Sí que és cert que, per exemple, Santa Cristina, potser no coneixem tota aquesta zona, coneixem molt la carretera principal, la zona del Golf, però és un recorregut molt xulo, amb molt poc asfalt, la veritat, i jo crec que la gent s'ho passarà molt bé.
Et deies, no?, que es pot fer de moltes maneres, per tant, és una cursa per un públic molt general, no?
Exacte, sí, és un públic que tant hi pot anar un nen de 15 anys com els pares, els avis, amb el gos. Hi ha moltíssima gent que ve amb el gos, i tant, sí.
Hi haurà alguna novetat en respecte a les últimes edicions?
Bé, sí, el que passa que les novetats, no sé, de moment no els explicarem, però sí, durant el recorregut, és possible que durant el recorregut hi hagi alguna novetat que la gent no esperi, sí.
Doncs bé,
cada any, de fet, cada any intentem innovar i canviar cosetes i fer-ho més a més per tothom.
Doncs estarem pendents d'això. No, més a més, també és una de les curses que ja els últims anys ens heu anat explicant, que hi ha aquest objectiu, no?, de promoure l'esport, de promoure aquestes activitats esportives. N'hi haurà d'altres que acompanyaran aquesta cursa?
Bé, en principi és un projecte anual, no? I de moment portem 3 anys i cada any anem fent, i de moment la intenció és que fer tota la volta de tots els municipis, i un cop haguem fet tota la volta dels municipis, després potser sí que s'haurà de pensar alguna novetat, però de moment tenim ganes de fer el Corre Poble d'uns quants anys i de poder arribar a tots els municipis i que tothom se'l senti seu i partíceps.
I com és la coordinació amb les diferents àrees d'esports dels municipis?
Bé, hi ha una taula comarcal d'esports que la forma el Consell Esportiu, que diguéssim que nosaltres la liderem, i després es fa amb tots els tècnics d'esports dels diferents ajuntaments que tenen tècnics d'esports, no? Es reuneixen periòdicament durant el curs escolar, i a part el Corre Poble és una de les activitats, però també es fa molts temes de formació, etc.
Estem parlant amb el conseller responsable del Consell Esportiu del Baix Empordà, Xavi Coll, sobre el Corre Poble, que tindrà lloc el dia 28 de març a Santa Cristina d'Aro, però també hi ha una vessant solidària, no?, d'aquesta iniciativa.
Sí, l'any passat ja va ser el primer any i aquest any repetim. 2 euros de la inscripció es destinaran al CIBE, concretament el projecte Com a Casa, que bé, és un projecte solidari de cares a l'Hospital de Dia Mèdic de l'Hospital de Palamós, per fer-lo, no sé, un espai més humà, acollidor i adaptat a les necessitats. I l'any passat va ser el primer any que ho vam fer, i aquest any repetim perquè estem molt contents, i més de col·laborar amb una entitat com és el CIBE, no?, que és aquí al Baix Empordà.
Una de les particularitats de la cursa és que cada, no, que qui participa representa, doncs, el poble que, no, o que viu, o que d'on ha nascut, o el que ha escollit. Per tant, això també, doncs, hi ha tot el tema de les samarretes. Com es poden anar a comprar?
Exacte. Bé, les samarretes, això sí que és important dir-ho, les samarretes no es venen com a tal, sinó que has de fer la inscripció al Corre Poble. Podem dir que són exclusives. Cada municipi té la seva samarreta, i després hi ha la samarreta La Lila, que és la del Corre Poble, que és la que inclou els municipis més petits que no tenen àrea d'esports i que participen tots amb aquesta samarreta. I aquest any, és com a novetat, també tindrem Montràs, que participarà amb la seva samarreta pròpia, que bé, és una nova... ho han volgut extrapolar, no?, en els municipis petits, donar-los l'oportunitat de poder-hi participar amb la seva samarreta, i aquest any se'ns ha afegit Montfàs, o sigui que estem contents de tenir-los amb nosaltres.
Aquí, a l'hora d'escollir el poble, entenc que cadascú té llibertat, no? És a dir, que posa la descripció sí. O escoll.
Sí, 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 i tant, sí, sí, cadascú té llibertat i bé, que no vol dir que sempre participin pel mateix poble, però sí, sí, cadascú... És un tema, no?, també de fer una mica de poble, no?, i de fer una mica de pena, de penya amb tots plegats i bé.
I després, la classificació com va?
La classificació, això ja és una miqueta ja més complicat. El tema de la classificació... S'agafen els resultats dels 35 primers que han arribat de cada municipi i després i d'aquí ja surt el municipi guanyador, que és el municipi, bé, que ho digo més ràpid, i després també tenim així la cullera de fusta, que és pel municipi que ha quedat últim. I a més també, bé, també tenim una petita menció pel participant de més edat, que ja fa 2-3 anys que... Bé, no, des del principi que és la mateixa persona, o sigui, que estem molt contents que també que vagi repetint.
Doncs, a més també, normalment, qui acull la cursa sol tenir bona sort pel que fa a la classificació.
Sí, correcte, sí, 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 sí. L'any passat va ser el Bisbal, va guanyar el Bisbal, fa 2 anys va ser a Calonge i també van guanyar, sí, sí. O sigui que aquest any, no sé, està en mans dels participants de Santa Cristina.
Clar, també suposo que el nombre de participants segons cada municipi també deu variar segons el nombre d'habitants que tingui.
Sí, 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 i tant, sí, sí, sí. Òbviament, sí, sí, sí. Clar, hi ha municipis amb molts més participants, que són municipis més grans i més petits. Però bé, també no és un tema que afecti a les classificacions, perquè hi pot haver corredors molt ràpids en un poble petit, o sigui que aquí no hi ha problema.
Doncs bé, com dèiem, arribarà el Corre Poble el dia 28 de març, ja quarta edició, en aquest cas a Santa Cristina d'Aro. Xepi Coll, hi ha algun aspecte més que no haguem explicat?
En principi no, que el dia de la sortida és a les 9 del matí, de 8 a 8.30 es podrà recollir el dorsal allà in situ, a l'Espai Ridaura, però prèviament la setmana anterior també es poden recollir en les diferents àrees d'esports dels ajuntaments. Això és important perquè que tothom pugui recollir-lo abans. I el dia de la prova, doncs a partir de les 10.30 tindrem l'entrega de premis. I a les 11.30, que és quan es tanca la línia d'arribada, també acabarem de fer entrega de la cullera de fusta, que és el darrer municipi. I, en principi, esperem que el temps ens respecti, no? Que portem un gener una mica dolentot, però creiem que cap al final de març ja és una bona època.
Suposo que tota aquesta informació es pot trobar al vostre web o també a les xarxes socials,
sí.
No?
Correcte, ho podeu trobar tot a correpoble.cat i a l'Instagram, a correpoble, i tant, sí, sí. I ja anirem penjant tota la informació i bé, podeu anar veient com anem preparant tot.
Hem parlat amb el conseller responsable del Consell Esportiu del Baix Empordà, Xavi Coll. Gràcies, doncs, per visitar-nos al Supermatí i per explicar-nos això del Corre Poble. Que vagi bé, aquests preparatius.
I tant, moltes gràcies a vosaltres. I si voleu fer el Corre Poble, penseu que això us heu d'inscriure ja.
Ja, perquè aquestes últimes places disponibles, eh?
Ah, exactament.
Perfecte, doncs, que vagi molt bé. I nosaltres,
doncs,
el que farem serà continuar el Supermatí per explicar-vos doncs, més temes als que us hem ampliat fa una estona en format de titulars. Perquè d'aquesta manera hem arribat ja a pràcticament, 8:45 del matí, estem fregant aquest punt horari. Per tant, doncs, moment d'ampliar-vos els titulars.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I us hem d'explicar que han detingut 3 homes per 5 robatoris violents al Baix Empordà. Els arrestos es van produir dimarts a Llagostera després d'un últim assalt a Mont-ras. Les autoritats segueixen investigant els possibles vincles dels arrestats amb altres robatoris de la zona i la investigació continua oberta. Joan Coll.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes relacionats amb 5 robatoris violents al Baix Empordà. Segons fonts policials, els detinguts seleccionaven com a víctimes matrimonis d'edat avançada que vivien en cases aïllades. Un cop a dins dels habitatges, els agafaven per sorpresa, els lligaven i registraven els domicilis per robar els objectes de valor que trobaven. La investigació va ser liderada per la Divisió d'Investigació Criminal amb la col·laboració de l'Àrea d'Investigació Bàsica dels Mossos d'Esquadra a la Bisbal d'Empordà. Els tres arrestats van ser enxampats dimarts a Llagostera, al Gironès, després d'un últim robatori a Mont-ras. Els detinguts que han estat traslladats a la comissaria estan acusats de diversos delictes de robatori amb violència.
Aquests robatoris, en recordem doncs, que alguns també es van fer, van ser en el municipi de Palafrugell, per tant doncs, també estarem pendents de conèixer i saber doncs, com evoluciona aquesta investigació. Però ara canviem radicalment de tema perquè us hem d'explicar que l'edificació a les comarques gironines ha repuntat amb un 19% més d'habitatges nous acabats el 2025. Són les xifres que hem conegut i que també ens expliquen que les comarques més actives han estat el Gironès i el Baix i l'Alt Empordà, mentre que la Cerdanya ha registrat un creixement destacat del 194%. I les rehabilitacions també van augmentar, en aquest cas, un 17,46% durant l'any. Ens ho amplia Joan Coll.
En total es van finalitzar 1.426 habitatges nous, 228 més que el 2024. Aquestes xifres confirmen la consolidació de l'activitat constructiva després d'un any 2024 marcat per un increment notable de la contractació d'habitatges, que va augmentar un 25% a la demarcació. Les comarques amb més habitatges nous acabats han estat el Gironès, el Baix i l'Alt Empordà, amb una gran concentració a Girona Ciutat, Platja d'Aro i Empúria Brava. La Cerdanya ha viscut el creixement més destacat amb un increment del 194%, passant de 33 habitatges acabats el 2024 a 97 el 2025. En canvi, altres comarques com el Ripollès i la Garrotxa han experimentat una disminució. D'altra banda, les rehabilitacions també han crescut amb un 17,46%, amb un total de 1.029 reformes acabades durant el 2025, un increment important respecte a les 876 del 2024. En conjunt, les comarques gironines van finalitzar 2.455 habitatges l'any passat, sumant tant els nous com les rehabilitacions. El president del CAGI, Antoni Bramont, es mostra optimista de cares al 2026, ja que les contractacions d'habitatges van augmentar un 4% l'any passat, mentre que les rehabilitacions van créixer un 41,42%. Això suggereix que el sector segueix en bona forma, amb perspectives positives per als pròxims anys.
El turisme a la demarcació de Girona també ha continuat la seva bona dinàmica al llarg del 2025 amb un total de 8,2 milions de visitants i 28,4 milions de pernoctacions. Són unes xifres que consoliden l'ocupació de la temporada anterior. La temporada també ha estat marcada per un lleuger augment de les estades i una major desestacionalització amb més pernoctacions durant les temporades baixa i mitjana. Maria Alzina.
Un dels aspectes destacats de la temporada ha estat l'increment del mercat internacional, que ha arribat a representar el 55% de les pernoctacions, una dada que confirma la recuperació i el creixement d'aquests mercats. Entre els més destacats, el mercat britànic ha augmentat un 15%, l'italià ha crescut un 25% i el mercat irlandès ha registrat un impressionant increment del 45% respecte al 2024. El mercat francès també continua en ascens amb un 3% d'increment. D'altra banda, la despesa del turisme estranger a Catalunya ha augmentat un 4,5% amb un gasto mitjà per viatge de 1.230 euros i una despesa diària de 224 euros per persona, xifres que mostren la bona temporada turística que ha viscut la demarcació de Girona. L'aeroport ha superat els 2 milions de passatgers amb un creixement del 10% respecte al 2024. Aquest augment s'ha vist impulsat per l'estabilització de l'oferta de vols regulars fora de la temporada d'estiu, un factor que contribueix a consolidar el creixement sostenible de l'aeroport i a mantenir l'activitat turística de la destinació. Finalment, la temporada de creuers als ports de la Costa Brava ha batut rècords, amb un augment del 27% en escales i un 23% més de passatgers en comparació amb l'any anterior. Aquesta activitat ha tingut un impacte econòmic de 6,6 milions d'euros, un 29% més que el 2024, consolidant els ports de Palamós i Roses com a ports de referència per a turisme de creuers.
Passen 4 minuts a 8:45 del matí. El defensor del ciutadà de Palafrugell demana a l'Ajuntament que el servei d'avís de fuites d'aigua sigui per tothom. Francesc Almagro ha recordat que Agbar disposa del servei gratuït, però que cal sol·licitar-lo i no tothom ho sap o sap com fer-ho. Segons ens ha explicat, actualment tots els habitatges disposen de comptadors intel·ligents instal·lats que identifiquen consums anòmals continus. Les incidències poden ser causades per avaries ocultes o per descuits, com per exemple aixetes obertes o cisternes defectuoses.
Doncs aquests comptadors veuen que hi ha un consum continuat d'aigua. No recordo si aquest consum d'aigua ho detecta, no em recordo si era si hi ha 24 hores seguides o 48 hores seguides de consum. No recordo exactament la dada. Però, en definitiva, veu que aquell consum no para. I llavors la companyia ho sap, que hi ha una fuita. Per tant, tenim la tecnologia que detecta que hi ha una fuita. Què fa la companyia? La companyia avisa de que tens una fuita només aquells usuaris, aquells clients de la companyia, que s'han donat d'alta per rebre aquest avís.
I el defensor del ciutadà assenyala que molta gent ho desconeix.
Qui sap que hi ha aquest servei? Molt poca gent. Clar. Hi ha gent que ho sap, però poder no sap donar-se d'alta perquè no tothom ni ho sap, ni té la tecnologia. Estem sempre amb el problema de la digitalització, no? No tothom ho té a l'abast.
El Magro ha remarcat que les fuites no detectades poden provocar danys importants als habitatges i generar factures elevades, a més d'una pèrdua innecessària d'aigua. Per aquest motiu, considera que l'Ajuntament hauria de parlar amb l'empresa concessionària perquè l'avís de fuites es faci sense necessitat de tràmits previs.
Si tenim la tecnologia que detecta la fuita, si l'empresa ho fa de forma gratuïta, aquells que s'han donat d'alta, la recomanació que diu, home, que l'Ajuntament parli amb la companyia d'aigua i que aquest servei el facin de manera universal o general a tots els clients, perquè ho tenim tot de cara. Què aconseguirem? Aconseguirem que tothom sabrà que té una fuita, reaccionaran ràpid, estalviarem aigua i estalviarem cèntims per aquella persona que ha de pagar una factura.
Segons el defensor del ciutadà, la mesura no suposaria un cost addicional i beneficiaria a tothom. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha assumit oficialment la gestió del trànsit dels trams urbans de la C31 i la GI-641. La mesura, formalitzada en una reunió amb representants dels Mossos d'Esquadra i de la policia local, permetrà que els agents locals gestionin directament els incidents de trànsit en aquestes vies i que realitzin controls d'alcoholèmia, verifiquin la circulació i tramitin denúncies per incompliment de la normativa viària.
Els trams urbans passen a ser competència de la policia local i són des del pont del riu Ter fins la sortida de Torroella per Ullà i des de la rotonda de la plaça del Lledoner fins la gasolinera Repsol. El tram urbà de l'Estartit, des dels apartaments La Masia fins a l'interior del nucli de l'Estartit, ja va ser traspassat l'any 2025. Els trams interurbans continuaran sota la competència dels Mossos d'Esquadra. Aquest canvi permetrà una gestió més àgil i propera al trànsit, millorant la resposta davant d'incidències i reforçant la coordinació entre els diferents cossos policials. En la reunió de formalització hi van participar diverses autoritats, com l'inspector en cap de trànsit de la regió de Girona, Joan Costa, i el sergent de la policia local, Joan Alonso, entre altres representants de la policia local i els Mossos d'Esquadra.
I Palamós començarà les obres al Museu de la Pesca i a l'Espai del Peix. Les obres, de fet, començaran el dilluns de la setmana vinent i durant aquestes setmanes els dos equipaments quedaran tancats al públic.
El Museu de la Pesca i l'Espai del Peix de Palamós iniciaran el proper dilluns 2 de febrer un conjunt d'obres de millora. Aquestes tasques permetran una reforma d'alguns espais d'aquests dos importants equipaments culturals, que són clau per entendre el món marítim i pesquer de la localitat. Les obres es centraran tant en l'accessibilitat com en la millora de la comoditat dels visitants i l'eficiència energètica de les instal·lacions. A partir del dilluns vinent, els dos espais restaran tancats al públic durant algunes setmanes del mes de febrer. Les actuacions al Museu de la Pesca inclouen la substitució del mobiliari de la recepció i la incorporació de taules adaptades per millorar l'atenció als visitants, especialment les persones amb mobilitat reduïda. Així mateix, s'instal·laran pantalles informatives a la recepció i es millorarà la il·luminació a l'espai d'entrada. Un altre dels canvis destacats serà la millora de la zona dels lavabos, passant de 2 a 4 lavabos, per facilitar el servei en moments de gran afluència de públic. També s'incorporaran guixetes per guardar bosses i motxilles durant la visita. A més, s'aprofitarà l'ocasió per substituir una de les màquines de climatització, millorant així l'eficiència energètica de l'edifici. Pel que fa a l'espai del peix, l'objectiu serà millorar l'accessibilitat i la comoditat de les persones usuàries de cadira de rodes, amb l'alçada de 2 taules lluminoses perquè els visitants puguin asseure's amb comoditat. Amb aquestes millores, el Museu de la Pesca i l'Espai del Peix es volen adaptar millor a les necessitats dels visitants i garantir un espai més còmode, accessible i eficient.
El ple de Palafrugell ha donat suport a crear un mapa oficial de les delimitacions dels barris. Ho ha fet a partir de la moció presentada per Esquerra i amb el suport de totes les forces i l'abstenció de Vox. La iniciativa vol donar més claredat als límits dels barris per millorar la planificació urbana i garantir una atenció municipal més equitativa. A més, busca fomentar el sentiment de pertinença i la participació veïnal. El portaveu republicà, Marc Casanovas, ha defensat que el mapa hauria de permetre millorar les visites de l'alcaldia als barris i garantir la implicació dels veïns en projectes urbanístics, com, per exemple, el del barri de l'Energia. La moció proposa crear un procés participatiu. A veure, doncs, si podem sentir el tall, doncs, de nou fragment. Intentarem, doncs, recuperar aquest tall de veu de, com dèiem, doncs, d'aquest ple municipal en el qual es va votar, no?, aquest punt doncs, de crear aquest mapa pel que fa als barris. De fet, és una iniciativa que va rebre el suport, com dèiem, de totes les forces polítiques. L'equip de govern també doncs, es va mostrar favorable i va votar-hi a favor, però amb alguns canvis pel que fa doncs, en el redactat de la moció. A veure si ara sí podem recuperar el tall de veu.
Impulsar un procés de definició, delimitació i aprovació oficial d'un mapa de barris a Palafrugell, tenint en compte criteris urbanístics, de mobilitat, ecològics, socials i històrics, crear un procés participatiu obert on es consultin associacions veïnals, entitats, centres educatius, comerços i la ciutadania per garantir que reflecteixi la realitat percebuda per les persones que viuen als barris i, per últim, també per poder tenir aquest debat en el ple, sotmetre el mapa de barris al debat i l'aprovació del ple municipal com a document de referència institucional per planificar la gestió municipal.
Així és com es justificava la moció i, com us dèiem, doncs, l'equip de govern hi va donar suport, destacant la importància de la participació ciutadana i la proximitat de l'administració als barris. L'alcaldessa, Laura Millán, expressa el suport del govern.
Nosaltres, davant d'aquesta moció, el nostre vot serà favorable. Creiem fermament en la participació ciutadana i en apropar l'administració cap als barris, posant al centre les persones i tenint en compte la seva realitat. Per això hem cregut vital, com vostè deia, doncs, rehabilitar els locals socials i fer-los funcionals, dotar-los d'activitats i fomentar-los com a espais de trobada. En els propers mesos també ampliarem els espais d'atenció a la ciutadania per facilitar a tothom que vulgui poder-se trobar fàcilment amb l'alcaldia. Agrair, doncs, per tant, la seva aportació d'aquesta moció amb l'objectiu que és de, que li dèiem, aquest objectiu doncs, de reforçar la cohesió social, de millorar l'equitat territorial i de fer que les polítiques que engeguem s'adaptin millor a la realitat i a la manera de fer de cada zona.
Són declaracions a l'últim ple municipal i, d'altra banda, el portaveu de Junts per Palafrugell, David Martín, ha subratllat la rellevància de continuar les accions ja començades en diversos barris.
En tant que creiem que efectivament definir els barris de Palafrugell és una qüestió important i que pot servir també per millorar fins i tot la participació dels veïns i veïnes en el desenvolupament dels barris del nostre municipi. Som plenament conscients, com ja s'ha dit, que això no és una tasca fàcil, que de fet és probable que sigui molt difícil si com ha de ser es vol la màxima participació i que el resultat final sigui satisfactori per tothom. Insisteixo, això no serà una tasca fàcil, en tot cas el repte és aquí i per tant mirarem d'afrontar-lo.
Palafrugell en Comú ja ha votat a favor i n'ha destacat la importància de crear proximitat entre els veïns i l'administració. El portaveu, Josep Ferrés, ha recordat que els comuns ja havien treballat en un mapa al principi del mandat i a la campanya electoral.
Aquest mosaic, tant que els límits són borrosos, perquè és difícil, un carrer, la banda d'un carrer pot ser un barri, l'altra banda una altra, esclar, és difícil de controlar, no? Però sí que és veritat que en abstracte és important que hi hagin uns punts, com a mínim uns punts d'uns centres neuràlgics de barri, no? Uns centres cívics, podem dir, no? Com és a la Punxa, com és el Mas Mascort, com és, en fi, en resum, no? Aleshores, la gent se sentirà afí o no afí, independent si hi hagi una línia que defineixi fins on arriba el barri.
I, en canvi, la portaveu de Vox, Adela García, ha optat per l'abstenció.
El meu vot és d'enfado. Vull dir que tampoc implica s'aprova.
L'objectiu és que el mapa sigui una eina per a la planificació municipal i que pugui cohesionar més el municipi. I l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, assenyala que les illes artificials s'haurien d'eliminar perquè treuen capacitat de resiliència al riu. En una entrevista en aquest programa, Colomí ha fet balanç dels danys que va provocar el temporal de fa uns dies i les accions de recuperació en marxa.
El municipi es troba recuperant la normalitat amb la neteja de carrers i passejos gairebé completada i centrant-se ara en la recuperació de la platja i dels camins. Colomí comenta que per Setmana Santa volen que la platja estigui neta, tot i que ha destacat les dificultats que comporta la neteja continuada d'aquesta platja, especialment per l'acumulació de brutícia provocada pel riu Ter i els corrents de mar.
Cada vegada que hi ha una llevantada plovent bastant a la conca del Ter, s'ha conegut i ho patim cada vegada, que baixa molta brossa, molts socs, molt de plàstic per al riu, arriba la gola i després el mar amb les corrents i el llevant doncs ens ho deixa al llarg de la platja, no? I són tones i tones de brutícia que s'han de treure cada vegada que hi ha una llevantada d'aquest tipus i que molt sovint ens sentim sols davant d'aquesta situació.
Pel que fa a la recuperació de la platja, l'alcalde ha destacat que la neteja de plàstics i socs és una tasca que requereix molt de temps i recursos. Assenyala que és una feina que ocupa diversos dies perquè les llevantades poden tornar a embrutir la platja. Així mateix, Colomí ha insistit en la importància de mantenir el riu Ternet per evitar les grans quantitats de brossa que arriben a la platja. A més, l'alcalde també assenyala una de les principals problemàtiques del riu, com són les illes artificials. Segons Colomí, aquestes provoquen que el riu perdi capacitat de resiliència i genera afectacions a la desembocadura i també a la platja.
I Oliver Martínez, el responsable del cinema Casino de Begur, ha estat distingit amb el Premi Capítol en la gala de la Rambla Film Festival. El premi li va ser lliurat per Clara Dato, que és la directora del Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava, en un moment especial i emotiu també de la cerimònia. El Premi Capítol reconeix la bona gestió del cinema Casino de Begur i destaca l'ambient acollidor i la proximitat en l'atenció al públic, així com la programació equilibrada que combina títols populars amb una aposta decidida pel cinema europeu de qualitat i proximitat.
En un context complicat per molts cinemes, després de la pandèmia, el Cinema Casino de Begur ha aconseguit superar les xifres de públic de l'any 2019, consolidant-se com un referent cultural a la regió i mantenint una connexió directa amb la ciutadania. El reconeixement també subratlla la programació estable del cinema amb projeccions setmanals i una aposta per la versió original. Aquesta línia de treball ha permès fomentar l'hàbit cultural i facilitar l'accés a propostes cinematogràfiques de qualitat i per a tots els públics. A més, el Cinema Casino de Begur és una peça clau en el Festival Internacional de Cinema de Begur, Costa Brava, on acull projeccions i activitats, fent possible la materialització del festival i reforçant el vincle del municipi amb el sector audiovisual. Jordi González, regidor de Cultura de Begur, ha destacat que aquest guardó a Oliver Martínez és també un reconeixement a la feina que es fa des del Cinema Casino de Begur i des de l'àrea de cultura amb una clara aposta pel cinema de qualitat i arrelat al territori. La primera edició de la Rambla Film Festival va tancar amb la presentació del palmarès del festival i diversos anuncis pel futur de l'activitat audiovisual catalana. Els Premis Rambla de Cinema atorgats durant l'acte van reconèixer la trajectòria de diversos professionals vinculats a la història del cinema a Barcelona, com Enrique Cerezo, Isona Passola, Jordi Cadena, entre molts d'altres.
Doncs bé, moltes gràcies i nosaltres continuem parlant de cinema i també de sèries.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs sí, i per tant una setmana més saludem a l'Ignasi Arbat. Ignasi, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, com estàs?
Tipat, però bé, aquí estem, eh?
Sí, el vaja, que vaja, no. Vaja. Doncs a veure això, bueno, si hi ha remuntes.
Sí, esperem que sí. Vinga.
A veure, de què vols parlar avui?
Començarem per una de les estrenes més esperades, que és Send Help.
Em sembla que hem perdut un moment la connexió amb l'Ignasi, però anem a sentir ja el tràiler. Sembla, doncs, que tenim aquí un incident, ara.
Voy a ser muy sincero. Eres lista. Sé que se te dan genial los números, pero no tienes lo que hay que tener. Como ejecutivo, no te veo ningún valor, ninguno. ¿Me entiendes?
Perdona, ¿qué?
Tenemos la fusión de Bangkok dentro de poco.
A veure, Ignasi, per què és una de les estrenes que és esperada, dius?
Perquè Raimi, a la direcció, Sam Raimi, que és el director, per exemple, de la trilogia Jet, va dirigir també la trilogia de pel·lícules de Spider-Man, i durant els darrers anys potser s'ha prodigat menys, però va fer pel·lícules com The Hell o l'última de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, pel·lícula extraordinària. I ara la veritat és que aquesta, jo li tinc moltes ganes, està protegida Rachel McAdams i Dylan O'Brien, i és la història de... O sigui, tot això d'una manera salvatge, macabra, com ens té acostumats, amb molt d'humor negre, molt divertida, com s'ha fet Sam Raimi, que es tracta d'una treballadora que té, per circumstàncies de la vida, d'anar de viatge amb avió amb el seu cap, perquè el cap la necessita. El cap és un dèspota, un impresentable, un desgraciat. Aleshores, què passa? Que tenen un accident d'avió, els dos únics supervivents de l'accident són en un vol privat, i van a patar en una illa deserta. I a partir d'allà és com ella, que al final sembla que ella porta una mena de canal de YouTube, vídeos de coses de supervivència, és la qui realment domina, i haurà de fer servir les seves perquè ell no acabi mort en aquesta illa deserta. No? Aleshores es giren els papers i la seva situació i relació serà complicada. Molt d'humor, molt de cosa negra, amb molta sang també.
O sigui, no és allò que... Hi ha pel·lícules que s'acaben enamorant, aquí no arribem, no, en aquest extrem?
Jo espero que no. Però... No va per aquesta línia,
Però sí que és això, però bueno, que diríem que la relació canvia.
Sí, evidentment sí, perquè si ell era el cap, aquí és ella la que manarà a l'illa, no? I giraran els papers.
Doncs bé, a veure, també doncs veurem aquesta estrena, dius que és molt esperada, però també arriba Martí Suprem, no? No sé si també doncs és una de les propostes esperades.
Bé, esperadíssima, perquè va ser una de les nominades a l'Òscar amb possibilitats la setmana passada.
Diga.
Hola, soy Martin Mauser, estoy en la suite real. Te vi ayer en recepción.
¿Y?
Es que nunca he hablado con una estrella de cine. Yo también actúo.
¿En serio?
Sí, ¿no me crees?
Yo, no.
¿Tú qué? ¿Qué?
¿Tienes el Daily Mail delante?
¿Me sé, eres tú?
Sí, el elegido.
Salgo bien,
Tengo un objetivo. Si crees que es una suerte, te equivocas.
També, doncs, amb un molt bon repertori.
Sí, sense cap mena de dubte, els dos principals, Timothée Chalamet per una banda i Gwyneth Paltrow, i val a dir que Timothée Chalamet doncs, està nominat també l'Òscar a la interpretació per aquesta pel·lícula i té certes possibilitats per endur-se-lo. O sigui, és ell o Leonardo DiCaprio. La gent diu que encara és massa tenir l'Òscar, però bé, té forces possibilitats també. Està dirigida per Joshua Safdie, la pel·lícula, i és el biopic de Marty Reid, que era un tipus que, bueno, allò que anava fent a la vida, anava fent coses, i es va convertir en campió de ping-pong. El tio va veure que això del ping-pong, doncs, que hi havia països que jugava molt, i va dir, va apostar per això. Aleshores, bueno, va arribar a guanyar 22 títols al llarg de la seva trajectòria. Es va convertir també en el veterà més gran, en 67 anys, a guanyar una competició nacional. Vull dir que és un nom importantíssim. El ping-pong, dius, hosti, una pel·li de ping-pong, vols dir? No, és una pel·li que està molt bé. 2 hores i mitja, tot s'ha de dir també. I és d'aquestes pel·lis que ens porta a 24, també amb aquest estil de cinema més...
Què és això, Que a vegades pot pensar, no?, una pel·lícula de ping-pong...
Home, jo a priori te diuen, és una pel·li de ping-pong, dius, home, no sé jo, perquè, però, d'entrada, però home, clar, Climent, el director que també ha fet coses interessants, i les 9 nominacions a l'Òscar que té la pel·lícula, doncs sí, sí, és una de les apostes fortes, a més ja es va estrenar a Nadal als Estats Units, amb molt bones crítiques també.
Doncs bé, també n'estarem pendents, però també ens arriba altres coses, en aquest cas, si no m'equivoco, a plataformes.
A plataformes irem a Disney Plus amb Wonder Man.
Tú puedes, tío. Solo tienes que salir ahí y bordarlo.
¿Dónde he visto a ese tío?
Me parece que antes era terrorista.
A veure, què ens expliques?
Doncs això és una sèrie de Marvel Studios, però que no té res a veure amb totes les sèries de Marvel Studios ni en les sèries de superherois en general. És més una paròdia de la indústria de Hollywood, del cinema i també concretament del gènere de superherois, no? Perquè aquí recuperem un personatge de Marvel, era el de Ben Kingsley, que era un actor que havia interpretat el mandarí a la pel·lícula d'Iron Man 3. Havia tingut un paper també a Shang-Chi, i aleshores agafen aquest personatge que és un actor que farà de, o sigui, aplicarà un tutelatge sobre un jove actor que en aquest cas l'interpreta el Yahya Abdul-Mateen II, que vol aconseguir un paper en una pel·li de superherois que és Wonder Man, que és un superheroi en el, del qual ell havia vist pel·lícules de petit, sap que farà i vol ser ell l'actor del remake. Aleshores, ell intentarà ajudar-lo a que aconsegueixi aquest paper. Aleshores, és submergir-nos dintre de la indústria de Hollywood, una mica l'estil en què ho feia la sèrie d'Estudio, molt d'humor, molta paròdia i molta comèdia. I com, si no us agraden a vegades aquestes sèries superherois o trobeu que totes són igual, doneu-li una oportunitat a aquesta perquè és un producte realment diferent i que val la pena veure. A més, els capítols són curtets, mitja horeta, 25 minuts.
Doncs bé, passa ràpid.
Sí, els teniu els 8 de cop, vull dir que també si la voleu veure sencera, endavant.
Una marató, després. Doncs bé, i ja, com que ens queden aquests darrers instants, què més ens recomanes?
Doncs mira, un documental, per exemple, que és el de Tech Dad. There's a strength.
There's a buzz. Aquí, doncs, optes pel documental, no?
Sí, el documental, perquè de fet a la plataforma ja tenim un documental sobre Robbie Williams de 4 capítols, que està molt bé, i ara fan un documental sobre Take That, que és la banda a la qual va debutar Robbie Williams. És un documental de 3 capítols que ens explica tota la història de la banda, potser de les primeres boy bands, o la primera britànica, no? Quan estaven de moda les boy bands, i com van aconseguir, doncs, pujar fins al moment en què Robbie Williams l'acaben fent fora del grup i com s'acaba reconciliant també Robbie Williams amb tota la banda, no? Vull dir que, a més, era un grup que actuava en local, sobretot tenia molta afició dintre dels locals gay i aleshores, vull dir, perquè es va convertir en una cosa totalment oposada, no? Després era com totes les noies anaven boges per Take That, van fer aquesta conversió.
Doncs mira, també doncs, aquest documental que ens arriba en aquest cas a Netflix, no?
Correcte, a Netflix el trobareu també.
I mira, com que encara tenim un minut més, també ens aportes Los Hermanos Demolición, no?
Sí, direm rapidet. Los Hermanos Demolición és una body movie aquestes de manual amb Jason Momoa i Dave Bautista.
Bé, on arriba això?
Això arriba a Amazon Prime i és una pel·li d'acció en què són dos germanastres molt diferents un de l'altre, excepte que estan quadradíssims tots dos. Aleshores, bueno, és una investigació policial perquè doncs, es venen de família de policia, la pel·lícula succeeix a Hawaii i aleshores és com ells dos fent coses bèsties, no?, d'acció, mentre tenen aquesta relació de body movie, tipus dos policies rebeldes, coses d'aquest estil.
És això, no? Aquest, passa, eh? Hermanastres totalment, germanastres totalment diferents, no? I que, per tant, després no?
Sí, sí.
Ja l'argument.
Com dos armaris, també, i aquesta està també la característica que tenen, no? El físic dels dos personatges. Germans, també, amb diferència d'edat important entre un i altre.
Doncs bé, a totes aquestes recomanacions que ens has portat avui, Ines i Arbat, moltíssimes gràcies i que tinguis una bona setmana.
Vinga, que vagi molt bé, una abraçada, bon cap de setmana. ¿Quién lo mató?
Puedo garantizarle que acabarán agitando un avispero que les convendría dejar en paz.
Confíe cuando le digo que yo soy el puto avispero.
I ara sí, és moment, doncs, d'anar acabant el supermatí, pràcticament ja a les 9 del matí, queden pocs segons per arribar-hi tot plegat en aquest dijous, ja 29 de gener. Avui que us hem explicat que han detingut 3 homes per 5 robatoris violents al Baix Empordà o que l'edificació a les comarques gironines ha repuntat amb un 19% més d'habitatges nous acabats. Tot plegat, això segons les xifres del 2025. De fet, aquestes xifres del 2025 també apunten que el turisme a la demarcació de Girona ha continuat la seva bona dinàmica al llarg de l'any, amb un total de 8,2 milions de visites i 28 milions de pernoctacions. Amb això, nosaltres acabem. Tornem demà. Que vagi molt bé. A reveure.